Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és dijous 1 de desembre. Uf, de desembre ja. Dia entre setmanes són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la ràdio en català que celebra que tu, sí, sí, tu, el que tens la ràdio encesa al 106.6 del dial, ens escoltis. Mil gràcies només a tu. I ho fem, com sempre, amb Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció d'aquest programa, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada dia de cada dia, o gairebé, ens posa la clau del contacte per fer que arrenqui tot plegat. David Morral, fot-li, David!
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Saludem primer de tot a la sotsdirecció d'aquest programa, Núria Ros, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us explicaré tots els detalls de la separació de Shakira i Piqué i, a més, també tindrem temps per parlar i molt de música. Sabeu quin és l'artista més escoltat segons Spotify aquest 2022? Doncs en uns minuts aquesta i altres notícies curioses a la caravé de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia parlarem de la pujada de les pensions de l'any que ve. Què en pensa la gent del carrer? I a la nostra gent gran, què en pensen? Creuen que és suficient? Arriba massa tard? En parlarem de tot plegat amb Ricard Ballera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
I ja sabeu que cada dijous els caravaneros volem ser educats. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, i avui parlarem sobre l'experiència de viure amb dislèxia, un trastorn que afecta entre el 4% i el 10% de la població. Ens ho explicarà tot plegat Sandra Freijomil i el seu llibre El jugador dislèctic. Un llibre experiencial, sincer, sense edulcorants, emotiu i molt empàtic d'una mare que acompanya el seu fill a saltar junts als murs quasi infranquejables de la dislèxia.
I hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
La rapera feminista i musulmana Imaan Raisili Salah, més coneguda com Mir Raisa, que acaba de publicar el llibre Porque me da la gana. Tot una declaració d'intencions després que l'artista s'hagi pronunciat sobre moltes qüestions pel que fa als drets a través de les xarxes. En parlarem amb Mir Raisa dels drets de música i d'aquest Por qué me da la gana.
Ho has dit tu, no jo? Sí, Mir Raisa és la rapera. I a partir de 4:45, i com cada dijous, posarem a debat una nova qüestió al mar o muntanya de la caravana, Nina.
Aquesta setmana els metges i metgesses de Catalunya han anunciat una vaga per als dies 25 i 26 de gener, si no se'ls milloren les condicions laborals. Però com està la sanitat catalana? Què s'ha de fer per millorar-la? En parlarem en aquest debat d'avui en els qui ens acompanyarà. Marta Villanueva, consellera del districte del PSC i infermera de professió, i a l'altra banda de la caravana, Pepe Pérez Calvo, conseller de districte d'Esquerra Republicana.
I a les 5 de la tarda fem ruta pel món de la sostenibilitat i la música i acabarem amb un nou tema social per remoure consciències amb Ruth Caral, Andreu.
Un dijous més, Aixa Miró ens acostarà a la qüestió sobre els cosmètics sostenibles i Ruth Caral ens portarà un nou reportatge social sobre el món de la drogodependència. Abans, però, també parlarem del Festival Inclús, el Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona, que aquest any celebra la seva desena edició i que estarà fins al 5 de desembre al CaixaForum de Barcelona.
Tot això, i vés a saber què més, a la caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda i, com sempre, encetem programa sabent a qui està el caixet avui, Andreu González.
Doncs avui, com ja us podreu imaginar, està el caixet a la Mir Raisa. I això normalment no ho faig, però mireu, una de les coses que definiria i cançons que definiria més aquesta noia és aquesta.
Cançó de skating, eh?
A veure...
No.
Sí, 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 sí,
no.
Absolutament.
No.
Mira, deixant de banda aquest tema, no he posat aquesta cançó perquè sigui una noia molt guapa, que ho és, sinó perquè és pur foc, pura intensitat i pur empoderament femení. Sí, només sí. Cal veure el seu Instagram, les històries que penge, en fi, que és una noia molt i molt reivindicativa i només per això en aquest programa ja hauríem de provar a persones com ella. Però, com que sé que sou un xafarders igual que jo, mireu, té 65.000 seguidors, més que els que sumem la gent d'aquí.
Sí, de llarg.
Exactament. No entrarem en temes conflictius perquè, com ja sabem, sabeu, va tenir una època que anava sempre amb vel i des de fa mig any ja no hi va. Però això es veu clarament reflectit en el seu Instagram. He de dir també que és una persona que li agrada bastant el postureig, només cal veure el vídeo en un hotel així bastant de luxe, amb vistes al mar i piscina a l'habitació. Tant de bo jo pogués ser ella en aquells moments, ja us ho dic. Però sabeu què passa? Que a mi no em fa res que gent tan maca i tan humil com ella ho faci. Arrai, s'ho ha guanyat bé.
T'ha quedat superbonic amb la cançó de fons, això que has dit, sí. M'ha encantat.
Però si una cosa... Espera't, ara t'agradarà més. Ui. Perquè si una cosa m'agrada per sobre de totes aquestes és la tendresa que li surt quan parle de la seva filla.
Sí, senyor. Ui. Sí, senyor. D'aquí uns minutets tindrem a Mir Reis aquí als estudis de la Caravana. Abans, però, volem conèixer també el teu toc, Andreu.
Doncs avui us porto el toc dels coberts de la gent.
Mireu. Coberts? Ai. Jo per menjar?
Sí.
Per tallar?
Sí. Mireu, jo a casa meva no puc menjar del mateix cobert que ha fet servir, per exemple, el meu pare o la meva àvia, però, en canvi, puc menjar dels coberts dels meus dos nebots. Una cosa bastant estranya.
Una mica estranya.
Sí, no ho entenc.
D'altra banda, amb els gots em passa una mica el mateix. I aquí ja sí que entrem en el tema dels amics, de les amistats. Mm. També puc veure de gots que han begut les meves amistats, però, en canvi, el del meu pare i la meva àvia no els tocaré.
Mira, jo, els gots em passa el mateix, però amb el got no puc veure de ningú. Ha de ser el meu got,
Això? Sí.
Sí, sí. I odio la gent que em diu... És que ets escrupulós. Sí.
Ets maniàtic.
Sí. Ja. És així.
A mi també em passa, però llavors, Andreu, o sigui, alguna cosa han de tenir d'un pare i teva àvia amb tu, no solucionada,
Mira, no sé. Però no només... O sigui, estic parlant de casa, no? Però si, per exemple, vaig a fora, vaig a dinar a casa de la meva tieta, doncs tampoc. Tampoc em veuré del seu got ni dels seus coberts.
Ai, Déu meu. Va, odies la gent que...
A veure, avui obrim meló.
Ui,
bastant important.
Ui.
Odio la gent que et parli de responsabilitat afectiva.
Home,
se vienen cosillas.
Mireu, primer us poso un context. Per qui no sàpigui què és la responsabilitat afectiva, us dic la definició. La responsabilitat afectiva és una forma de comportament que pivota entorn conceptes de respecte, equilibri i cura mútua, oferint eines que reforcin els vincles afectius sans, evitant derives tòxiques.
A mi sí que em pivota la responsabilitat afectiva.
Mireu, qui es vulgui sentir al·ludit, que s'hi senti. I no només... parlo de relacions, perquè la responsabilitat afectiva va més enllà de les relacions.
Per això ho deia.
I emparar-se a la responsabilitat afectiva per dir que no a suposades coses és totalment contrari a aquesta definició que acabo de donar. Així que, gent, dieu les coses clar i en català, que això és responsabilitat.
Bravo! Bravo!
Molt bé, Andreu!
Gràcies.
És el primer aplaudiment que t'endús avui.
Que bé, Andreu.
Algú ho havia de dir.
Ara. Ficat el guió i tota la taula.
Sí. Molt bé.
Nina Agustí sobre la taula, celebrant-ho. Sí. En fi, coses que passen a la Caravana. Què et fa feliç?
Mireu, doncs em fa feliç veure com tenim opinions tan clares i tan semblants en aquest programa quan un problema apareix. És a dir, estem coordinadíssims, com deia la Núria amb el joc de The Mind.
Ui, The Mind. En parlarem un dia d'aquest joc,
sí?
No me'l feu explicar perquè és complicat, però The Mind en parlarem. Tant de bo el poguéssim jugar.
The Mind en parlarem demà divendres? No?
Sí, ha quedat molt bé això, Joan.
Prou de xascarrilles.
Sí, una miqueta, avui...
Va, el propòsit d'ahir...
Mireu, ahir vaig tenir un problema perquè no vaig posar-me alarmes i el propòsit d'ahir era no posposar tant les alarmes.
Ah, perfecte.
I llavors ja no es podia ni fer. No t'has posat alarmes?
No.
Com t'has llevat?
Vale. Sabeu què passa? Que jo tinc una alarma ja que ve de fàbrica, diguéssim, que és a les 8 del matí. I aquesta alarma, doncs mira, sempre s'activa ella sola.
Però tu no saps, Andreu, que pots posar les alarmes de dilluns a divendres?
Sí, és això el que estic dient. Ah. Però què passa? Que jo aquesta alarma, de vegades, pues, la vaig movent, no? De les 8 a les 8.40, a les 8.20... En fi, què passa? Que avui no l'he mogut perquè no em vaig posar cap alarma i m'he despertat gràcies a aquesta alarma de les 8, però l'Andreu ha continuat dormint, ja us ho dic.
Propòsit nou. Abans de propòsit nou.
A veure...
Abans de propòsit nou, deixa'm dir-te que saps que s'acosten temps nadalencs.
Sí.
Per tant... Quan arribem al Nadal, m'hauràs de fer un propòsit d'any.
Oh, sí. Ah, sí? Ui.
Sí.
Ja arribarà, això.
Sí.
Ja arribarà.
Sí.
Propòsit d'avui, però...
Doncs tinc un petit problema, i per això és el meu propòsit d'avui. I és que últimament no me'n recordo dels propòsits del programa anterior.
Així, doncs... Això vol dir que no els has fet.
No. És a dir, jo els intento fer, perquè aquí sempre la intenció és el que compte, i llavors... No me'n recordo. He de mirar el guió del dia anterior. Llavors,
no passa res. Aquestes coses passen.
Intentaré en recordar-me'n de tots els propòsits. Començant per aquest, clar. Així, va. Demà no hauré de mirar el guió.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, 10 minuts que passen de les 3 de la tarda. Obrim oficialment també la cara B d'aquest programa amb totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens portes avui?
A veure, doncs avui per començar parlem de Shakira i Piqué, que ens agrada molt, aquí.
Ens agrada.
Sí, perquè ara sí, ja és una realitat, la cantant i l'exfutbolista ja estan oficialment separats.
Molt bé.
Sí?
Home, molt bé.
Sí. No volem separacions.
Molt bé, tampoc.
A veure però enteneu-me per què he dit jo això. És a dir, ja tenim massa colabrot, és a dir, que s'acabi ja.
També per la comoditat seva i dels seus nens.
I dels fills, això va molt bé.
Exacte, doncs ha sigut avui al matí quan han anat al jutjat de primera instància de família número 18 de Barcelona, on han ratificat l'acord de separació, el que van arribar, recordeu, a principis de novembre, sobre la custòdia també dels seus fills. Detallets sobre la trobada d'avui. N'heu vist alguna cosa? Perquè els mitjans en van plens, eh?
Li han tornat a ensenyar el dit del mig?
No. Ui. Res, doncs detallets sobre la trobada d'avui de l'ara ja exparella. Doncs, per exemple, que han arribat els jutjats per separat. És evident, no vindran tampoc a la mà, eh?
S'ho compartiran taxis.
Exacte.
Que vull dir.
I ho han fet acompanyats pels seus respectius abogats a primera hora del matí, al voltant de 2:15, en un ambient ple d'expectació i, com dèiem, molts i molts de periodistes. En aquest cas, Shakira ha estat la primera en arribar i ho ha fet acompanyada del seu germà Tonino i tot seguit ha arribat Piqué amb els seus representants legals. No anava acompanyat de la seva actual parella. També et dic.
Home,
seria estrany, eh?
Sí, seria de cara dura.
Sí, exacte.
Molt bé.
Dir-vos també que ni un ni l'altre han fet cap mena de declaració als mitjans que els estaven esperant. D'aquesta manera, aproximadament una hora i mitja després d'arribar, Shakira i Piqué, que no s'han ni vist, hem de dir, han firmat per separat el divorci i han abandonat l'edifici.
Ui.
Dit això, quin és el següent pas a seguir? Doncs fer el mateix tràmit davant del jutge dels Estats Units, no? Que és el país on s'instal·larà Shakira amb els seus fills. D'aquesta manera, aquest podria ser un dels últims cops que veiem Shakira a la capital catalana, ja que una vegada firmat l'acord, doncs ella ja pot començar la seva nova vida a Miami.
Mm-hmm. Ai, això realment em sap greu, també.
Sí. Bueno, però també et dic, és una ciutat on viurà amb els seus dos fills, en Milani i Sasha, i on, recordem, detall important, i té una mansió de 750 metres quadrats.
Déu-n'hi-do.
Ai, no li farà pena.
Déu-n'hi-do.
Per la seva banda, Piqué podrà gaudir de 10 dies al mes dels seus fills desplaçant-se als Estats Units o bé viatjant amb ells a un altre destí. A tot això, també cal recordar que en els períodes de vacances que hi ha al calendari escolar americà, doncs també Piqué podrà estar amb els seus fills. Mentrestant, durant l'estiu, la exparella podrà dividir el seu temps amb els nens. I dit això, doncs ara sí és oficial, avui 1 de desembre, Shakira i Piqué doncs passen a ser exparella. Una de les parelles més polèmiques, no, eh? Com es diu? Mediàtiques, doncs ara ja són exparella.
Vinga, va, més cosetes.
Més cosetes. I és que avui també heu de saber que el Festival Sónar ja ha presentat els primers 66 artistes que actuaran a la seva edició número 30, és a dir, estan d'aniversari aquest any.
Molt bé.
Us agrada el Festival Sónar a vosaltres?
Sí.
No hi he anat mai.
Jo no hi he anat, d'anar-hi. Però sí, crida l'atenció.
Doncs en aquest cas que sapigueu que el festival tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de juny de l'any vinent i oferirà més de 100 shows en directe i també DJ sets, no? Són aquests llocs de DJs.
Sí.
Aquesta edició, abans de parlar-vos dels artistes confirmats, heu de saber que estarà totalment marcada per l'ambient festiu i l'electrònica.
Home.
Electrònica.
Un clàssic, el sonar, no?
Sí.
Però
l'únic que cada vegada més, eh?
Exacte. El seu codirector, ara en parlarem, ha fet unes declaracions que diu serà molt i molt electrònic, no? Dit això, anem pels noms, perquè entre els noms revelats hi trobem reconegudes figures del món musical, però també d'altres menys conegudets, eh?
Uh-huh.
Entre ells, digueu-me si us coneixeu, perquè jo no en coneixi ni un.
Ja veuràs que no coneixeré ni un.
Ni idea.
Fiber Rey, Rai.
Ni idea.
Fiber
Rey, Rey. Molt bé.
Peggy, Sou, Solomon. No, és veritat.
Sí.
Com ho has dit?
No en conec cap jo, eh?
És que no, jo tampoc en conec cap.
Bueno, n'hi ha d'altres com Lauren Garnier, que aquesta és més coneguda, no?
Sí.
The Blessed Madonna, m'encanta el nom.
Mm-hmm.
Max Cooper.
No el conec.
Ai, aquest Erika... em sona, sí.
Sí, no?
Sí.
Erika de Cassier
o
Lucrecia Dalt. Clar, jo no sé si els he dit exactament així, però és una idea, no? Mm. Per cert, que si voleu consultar tots els altres noms o ratificar els que he dit jo ara mateix, doncs estan publicats a la pàgina web oficial del festival, eh?
I escolta, ja haurem d'anar al Sonar a conèixer com toquen tota aquesta gent.
Exacte.
Que ens convidin, Joan, has de dir.
Des d'aquí fem una crida que segur que ens estan escoltant.
Amics del Sonar, parem música. Parem màquines, parem-ho tot. Amics del Sonar.
Convideu-nos.
Podeu convidar... No convideu-nos, tampoc. No, és un imperatiu legal, tampoc.
Tampoc cal exigir, eh?
Tampoc cal
exigir, sisplau.
Podeu convidar, sense cap mena de problema, si us ve de gust, jo crec que us vindrà, a tot l'equip de la caravana...
I tant.
A fer un dia... Ja se'm comença a anar, eh?
Ui.
Pareu-me que se'm comença a anar, eh?
Sí, aturat.
A fer un dia...
A fer un dia? Oh, no, digues, va. Seria molt guai, eh, realment?
Sí, digueu. El programa de la caravana en directe al Sona.
Queda dit.
Boníssim.
Ja està.
Ja podem tornar a la música? Sí. A tot això, més cosetes. Destacar que Eric Palau, que és el codirector del Sona, ha parlat sobre les característiques d'aquesta edició, que per cert ha catalogat d'especial.
Ah, veus?
Home, són els 30.
I ha dit que el 30è aniversari del festival comptarà amb un line-up purament electrònic, com dèiem, que pretén celebrar la cultura del club, la figura del DJ com a vehicle cultural dels nostres temps, perquè és veritat.
Sí. Correcte.
I també la diversitat de sons que protagonitzen el panorama musical electrònic actual. D'altra banda, també cal que sapigueu que per oferir una experiència completament diferent també s'han anunciat algunes novetats del Sonar del dia, de dia, com el redisseny dels formats i espais amb el seu emblemàtic Sonar Village.
Sonar de dia, que és quan tothom va amb ulleretes de sol, eh?
Correcte. Detall molt important.
En fi. Sí. Va, i acabem parlant també de música.
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Bad Bunny. Yo no confío. Ai, m'encanta, tots cantant, eh?
Sí.
I és que, com cada any per aquestes dates, Spotify ha publicat la llista d'artistes i cançons més escoltades de l'any, i Bad Bunny es catapulta com el líder del rànquing mundial. En aquest cas, el creador de l'àlbum Un Verano Sin Ti ha estat l'artista més reproduït de l'any i per tercer cop consecutiu, també. A tot això, darrere seu hi ha cantants de la talla de Taylor Swift, que n'hem parlat molt en el programa, de Drake, The Weeknd, Ed Sheeran, Justin Bieber, Eminem, tots són uns cracs, no? I pel que fa a les dones, que m'encanta, doncs hi trobem... A veure, digueu vosaltres, a qui trobem?
Rigoberta Bandini.
Doncs no,
la Rosalía.
La Rosalía.
La Rosalía.
Sí, que és considerada com l'artista espanyola més escoltada del món.
Sí,
és fenomen Rosalía, eh?
Molt bé.
Després d'ella hi tenim Quevedo. Era evident que amb la seva col·laboració amb Bizarrap s'ha convertit en un dels artistes més escoltats també de l'estat espanyol. A tot això, pel que fa a la cançó més escoltada de l'any a Spotify, hi trobem As It Was, de Harry Styles. Ha sonat molt
aquesta
cançó.
És molt guai.
Un tema que a dia d'avui acumula més de 1.500 milions de reproduccions i que avui he decidit que tanca aquesta nova cara B de l'actualitat.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Para 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 pa pa pam. Para 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 pa pa pam. Fora música, fora música, fora música. Fora música.
Ho has fet fatal.
Saps què passa?
Què?
Que avui han sortit els EGMs, m'he emocionat.
Sí.
I m'ha sortit un petit gall.
Un pollastret.
Ara posarem la sintonia i tots els oients que ens estiguin escoltant ara mateix...
De Catalunya, Andorra,
de
o
Catalunya,
exteriors, per si ens esteu
Andorra,
escoltant des d'internet.
O exteriors, perquè esteu per internet o per l'app.
I perquè sou genials, us estimem.
Cantareu amb nosaltres el Para Para Para.
Para Para Para, Para Para Para, Pa Para Pam. Para Para Para, Para Para Para, Para Para Para, Pa Para Pam.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en general en català, avui ha sortit als carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, la pregunta del dia torna a ser d'un assumpte que tela.
Compte.
Tela, marinera.
Compte.
He preguntat a la gent del carrer, què opines de la pujada de les pensions de l'any que ve? És un, bueno, és una qüestió de plena actualitat, d'acord? Les pensions pujaran l'any que ve un 8,5%.
Bravo!
Bravo! Aquest dimarts ha sortit la dada de la inflació del novembre, que és l'última que es té en compte per calcular la pujada de les pensions. Afluixa una mica, però continua molt alta, un 6,8%. Per tant, a Catalunya hi ha més d'1.760.000 pensionistes.
Que... Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
sí, sí, sí. El gruix són els jubilats, d'aproximadament 1.160.000, d'acord? I després els que perceben una pensió de viudetat, d'acord?
Val.
Uns 400.000. beneficiaris.
Val.
Més o menys, més o menys.
Uh-huh.
L'increment del 8,5% també s'aplicarà a l'ingrés mínim vital.
Ah,
i
veus?
Les pensions no contributives pujaran un 15%.
Déu-n'hi-do, està bé.
El Ministeri de Seguretat Social calcula que l'increment de les pensions tindrà un cost d'uns 13.000 milions d'euros i el Banc d'Espanya també ha fet càlculs i eleva el cost a més de 15.000 milions. Xavalla.
Xavalla.
Xavalla que portem aquí a la butxaca.
Val.
Em sembla genial. Escoltem els participants d'avui. Què en pensen d'aquesta pujada?
Serà en veritat? Serà real que pujaran un 8% les pensions?
Home, en principi han dit que sí.
Quan ho vegi, ja tu, llavors sí que t'ho asseguraré. Vaja.
No s'ho creu?
De moment no. De moment no.
I si passés?
Bueno, que s'ho mereixen, no? Total, la gent que ha estat allà tota la seva vida s'ho mereixen, no? Són els que més poder adquisitiu han perdut en el temps aquest que portem.
Que són que han cotitzat, o sigui, que ja està bé.
Que penso que los soldos també tenen que subir, né? Porque esta cosa está muy chunga. Yo mismo trabajo y no estoy alcanzando llegar al final del mes.
Buah, es que ni sabía que lo habían subido. Pero me parece genial, la verdad. Yo creo que todo lo que sea subir pensiones y salarios, pues es una buena noticia. Yo creo que es una subida bastante grande, ¿no? Comparado con otros años, yo creo que es una subida positiva, sí, me parece muy bien. Que llega un poco tarde, porque sí que es bastante necesario.
A mí, con que no me toca, que yo encara he de trabajar 10 años más, pero bueno, todo lo que... Tot el que sigui pujar, en principi em sembla bé. El que passa és que després ho pagarem per un altre cantó. Siguin ajudes, siguin pujades, siguin el que sigui, després ho acabarem pagant per un altre cantó. Li diran d'una altra manera, però no tenen diners, vull dir, ha de sortir d'algun lloc.
No estoy muy puesto, creo que me pareció leer ayer que era el 8,5%, que aparentemente está por encima del IPC, así que bueno, está bien, ojalá los salarios en el sector privado subiesen al mismo nivel.
Bueno, yo creo que tots els diners que entre tots fem es podrien invertir diferent, jo crec, no? Que potser els destinen molt a coses que potser no calen tant i no ho destinen pues, en pensions, en sanitat, en educació, que potser seria el que tocaria per, bueno, perquè el futur fos una mica millor. Però, bueno.
Quan més es donen i quan menys es tregui, millor. I quan menys s'embutxaquen, encara millor.
Déu-n'hi-do, la gent està aplicada, està posada,
sí,
en el tema.
De fet, si t'has fixat, el que ha dit no estoy muy puesto, però llavors ha començat a dir tot...
No, ha fet una classe d'economia.
Sí. Ha fet una tesi doctoral gairebé, podríem dir. Doncs ja ho veieu, seran veritat les pujades que diuen que seran de l'any que ve? Home, aquest home no s'ho creu, però vaja, si ho han anunciat, és que en principi serà així, no? Joan, no? No? Val.
Silenci a la caravana.
Sí, sí. S'ho mereixen perquè han treballat tota la vida, els que han perdut més poder adquisitiu, etcètera, etcètera. Ja heu vist un bon recull. Què en penses de tot plegat, Joan? Notes que hi falta algú?
Home, si no...
Qui falta?
Ells.
Ells, els implicats, Joan, els pensionistes. La nostra estimada gent gran no té representació en aquesta secció? Només faltaria, home... No us preocupeu, perquè avui ells i elles són els grans protagonistes d'aquesta secció. La reportera intrèpida dona pas al...
Mm-hmm.
Track.
M'agrada molt aquesta cançoneta. Banda sonora de Mejor Imposible, una pel·liculassa de Jack Nicholson. Dona aire jubilat.
Has vist, eh?
M'agrada molt.
Us explico el que estem a punt d'escoltar, d'acord?
Si ja l'has explicat abans.
Sí, perquè ens hem de situar.
Sí.
Escoltarem en primer lloc a dues dones encantadores que me les vaig trobar xerrant pel carrer.
Sí.
I entremig també escoltarem un home molt simpàtic que em va respondre molt amablement.
Val.
Estigueu atents i atentes perquè els he anat combinant perquè quedi un bonus track preciós.
Val.
D'acord?
Som-hi.
Ho escoltem.
Home, jo com sóc retirat, per mi molt bé, ja em tocava.
Ai, mira, no nos hables de pensiones, nena. Estamos todos fatal.
Però que cada any podia ser el mateix.
La gente que se pase un que milímetro cobrava... de eso, y luego después al año que viene la declaración de renta tendrá que ser...
Ui, creu que arriba massa tard, aquesta pujada.
Home, potser sí.
Hacienda. Yo ya me gustaría pagar Hacienda, señal de que cobrábamos
bueno,
bastante.
Nosotros, como no llegamos...
Potser sí, perquè de la forma que estem vivint avui en dia, els preus o els jornals de la gent han pujat poc a poc. I les pensions també han pujat a poc, ara almenys sembla que s'arreglarà una miqueta.
Que como cobramos poquito, al menos que no suban un poquito más.
Però sempre anirem per sota del que es tindria que anar. Sempre ja queda aquella cosa de... que crec que seríem una miqueta més, tindria que ser.
Mira, veníamos hablando de supermercados, que es una vergüenza, ¿eh? Yo creo que es los supermercados quien suben las cosas. Porque vas de una semana a otra a comprar la leche y te la han subido 10 céntimos cada botella, ¿eh? Yo estoy indignada, ¿eh? Porque ayer acabé...
que una de eso de turrón.
Sí.
Y he pagado 50 euros, 15 euros más que hace 10 días.
Sí, sí. Sí,
lo
sí.
Mismo, ¿eh? Porque compro siempre la leche, la mínima, los yogures, los mínimos, los de...
Sí, sí. Una passada.
Però el que passa que la pujada no és relativa, sinó es tenia que haver fet això anys enrere per no tindre que arribar a aquest extrem.
Està indignada, senyora, eh?
Sí, sí. De fet, l'home també diu que s'hauria d'haver fet anys enrere.
Home.
Eh? Doncs ja heu escoltat l'opinió dels nostres grans, de la gent del carrer, i ara toca, doncs, donar pas al nostre expert del dia, que és Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bona tarda, Ricard.
Hola, bona tarda.
Com veieu des de Comissions Obreres aquest increment?
Bueno, l'increment respon a un canvi en la legislació que ens venia del Partit Popular i que, per sort i per justícia, s'ha doncs, aconseguit situar l'increment de les pensions en l'increment dels preus calculats de desembre a novembre i això permetrà mantenir el poder adquisitiu que no millorar-ho especialment quan seria necessari en les pensions més baixes.
Mm. Hola, bona tarda, Ricard. Hi havia gent del carrer que ens responia, sobretot pensionistes, que ens deien, és una pujada que arriba tard. Arriba tard la pujada de les pensions?
Home, arriba tard perquè ja, si ens anem una mica enrere, no? El 2017 pues, es van perdre gairebé 2 punts, no? Perquè va amb la reforma laboral que va introduir el Partit Popular, pues, tenien aquesta possibilitat de reduir, no? L'increment al 0,25 i aquell any, si me'n recordo bé, era un 2,9 el que va pujar la inflació i, per tant, van perdre ja un 2,5%. Per tant, arriba tard perquè, malauradament, hem tingut un govern que no ha estat atent o amatent el que eren les necessitats de les persones més grans, no?
Ricard, en quina situació es troben els nostres grans d'avui dia?
Jo penso que hi ha diferències molt importants, no?, en funció del poder adquisitiu. Si pensem que l'increment de preus de consum en el grup d'aliments, no?, és del 14,5% i que de carburants i combustibles estan al 18%, pues, evidentment, quan més baixa sigui la pensió, pues, tot i que et pugin un 8,4% et trobes que no et dona per poder fer front a les despeses reals que comporten la teva cistella de compra. L'IPC és una cistella que té una ponderació pues, que és la mateixa, no?, per tothom, quan realment les necessitats a nivell de consum són diferents, no? Per tant, en aquest sentit, queda per fer i s'ha d'aconseguir que les pensions mínimes i també les pensions no contributives tinguin augment superior.
Donada, doncs, aquesta inflació, un 8,5% és prou?
És que depèn si la pensió és de 2.500 o de 800, no? És que depèn, o sigui, evidentment, per justícia, hauria de ser una pensió que permetés viure amb dignitat, no? Que és allò que estableix la Constitució, no? Si a tu et pugen 800, si tens una pensió de 800 euros i et pugen al 8,5%, doncs, bueno, doncs tens, doncs en comptes de 800, tindràs 870, no? Uh-huh. Però això, evidentment, no et permet fer front quan tu, que gastes els diners, són aliments que han pujat al 14,5, o quan estàs esperant a poder encendre, no?, la caldera de casa, quan ja estàs passant fred, perquè resulta que la factura de gas, no?, el de l'hivern passat a l'anterior, o sigui, 2021 a 21-22, havia pujat en un 800%, no?, això en març a març, no? Uh-huh. Per tant, és relatiu, però el que no és relatiu és les limitacions que estan patint pues, moltes persones que tenen pensions molt baixes.
Ricard, com pagarà l'Estat aquesta pujada?
L'Estat ho pagarà, bàsicament, gràcies a una millora del mercat de treball, que és molt important. Gràcies a la reforma laboral tenim molta més gent que està cotitzant. A nivell de l'Estat estem actualment amb 20.600.000, que supera ja que teníem el 2019, i també amb unes cotitzacions que podran fer front al gran problema que tenim a nivell de país, que és aquesta intermitència en les cotitzacions de gent que o bé treballa menys hores de les que voldria treballar, o gent que treballa amb contractes molt curts i, per tant, no pot treballar tot el temps que voldria treballar. Això són aportacions. Quan nosaltres rebem el salari, no solament rebem el salari net, que és allò que ens transfereixen al compte corrent, sinó també hi ha tota una sèrie de cotitzacions i també d'impostos que van vinculats i que permeten, precisament, que funcioni l'estat del benestar. Per tant, tenir més ocupació significa també tenir més estabilitat i més robustesa del que és el sistema del benestar, que és el que, bàsicament, gestiona el que és la solidaritat i que és la necessitat de cohesió social.
Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, moltes gràcies per pujar avui a la caravana i per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies i bona tarda.
Un minut i mig que passa de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
Fins ara, Joan.
I nosaltres que marxem cap a publicitat i de seguida engeguem un nou Mar o Muntanya per parlar de la sanitat d'aquest país.
Ràdio Estel.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les tardes són la caravana. A Ràdio Estel. Vinga, va, 4 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Com ja sabeu molts de vosaltres, el Sindicat de Metges de Catalunya, majoritari en aquesta professió, convocarà una vaga de 2 dies per al 25 i el 26 de gener per reclamar millores en la sanitat pública. Així ho va anunciar aquest mateix dilluns el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, Xavier Llonart, en una roda de premsa a Barcelona durant la qual hi va afegir que, depenent del que passi fins llavors, convocaran més vagues o no en convocaran, perquè igual al gener ja s'ha resolt tot plegat. Mentrestant, què han dit des del Departament de Salut? Han dit que agraeixen precisament aquests metges que la convocatòria d'aquestes vagues s'anunciï amb tanta antelació per poder-hi negociar. Doncs bé, nosaltres volem debatre com està el nostre sistema sanitari i és per això que tenim avui amb nosaltres a la caravana Marta Villanueva. Ella és consellera de districte del PSC i a més és infermera de professió. Marta, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I també tenim amb nosaltres a Pepe Pérez Calvo. Ell és conseller de districte d'Esquerra Republicana, en aquest cas. Pepe, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Us ho pregunto així molt general i ja després entrarem en qüestions més particulars, eh? Quina és la situació a dia d'avui, Marta, del sistema català de salut?
El sistema català de salut és evident que el disseny és bo, però què falta? Falta la inversió primària. Si no tenim una porta d'entrada al sistema de salut fort com és la primària, que segons la OMS pot garantir el 70% i satisfer les necessitats del sistema de salut en un 70%, si no es dota com cal amb un 25% del pressupost total, no aconseguirem aquesta fita.
S'ha d'aconseguir aquest 25%. I quan s'hi està destinant ara mateix?
No ho tinc. Aquesta dada concreta no la tinc, però és una recomanació de la OMS, que del pressupost total del sistema sanitari, és una de les reivindicacions també que es fan des de Marea Blanca, des de plataformes de sanitat, és que es destini aquest 25% a l'atenció primària.
Pepe.
Bé, en això estem. Es tracta d'anar treballant per dotar, perquè en definitiva al final, per sort o per desgràcia, tot és qüestió de dotacions pressupostàries, però també volem afegir qualitat a tot el sistema i segurament forma part d'això el fet de que l'optimització de recursos de tots els nivells, des d'econòmics a humans, sigui també una eina que ens ajudi a tots plegats, perquè en definitiva estem treballant per l'usuari i la necessitat de l'assistència sanitària, que és el ciutadà, però comptant bàsicament i escoltant el que també els operadors, que diem en altres àmbits, però que aquí són els sanitaris, que o així es denominen, ens aportaran amb el seu coneixement i la seva expertesa en l'àmbit, independentment de les dificultats que els recursos pressupostaris ens porten a tots els nivells, no només en l'àmbit sanitari, per desgràcia, sinó en tots els àmbits.
Un 1,7%.
Imagina't.
I és així del 25, em deies, eh?
El 25.
De quina manera hi han afectat les retallades que es van aplicar des del govern Mas al sistema sanitari, Marta?
Es van incrementar... Les retallades directes es van veure sobretot amb, per exemple, increment a les llistes d'espera per intervencions quirúrgiques. I, de fet, precisament avui llegia un article sobre les llistes d'espera i la sensació aquesta de que fins que no s'entra el pacient a la llista d'espera no comptabilitza i, per tant, aquí algunes comunitats juguen amb aquest marge d'error, per dir-ho d'alguna forma, i m'atreviria a dir que falsegen les seves dades.
L'espera de l'espera, diguem-ne.
L'espera de l'espera, correcte, que és doble espera, però que no es comptabilitza i, per tant, pot semblar que hi ha algunes comunitats que estan millor, no? Com és el cas de Madrid, que a més ara tenen bastant, no? Tenen una situació complicada a nivell sanitari, però que si mires les dades sembla ser que no tenen tanta llista d'espera, però hi ha aquesta doble forma de mesurar, no? Que fins que no s'inclou la persona, el pacient, en aquesta llista, no es comptabilitza. Aquesta va ser una de les que més es va veure. La primària és la que sempre més pateix, perquè tenim encara un sistema sanitari molt centrat en la, no, amb l'hospitalària i, per tant, amb la malaltia més aguda, quan cada vegada tenim pacients més crònics que es cronifiquen i que des de la primària és on podem fer un bon seguiment d'aquests pacients i després, evidentment, càrregues assistencials i això repercuteix directament, a part de sobre condicions laborals precàries dels professionals de la salut.
Pepe, t'ho pregunto tu també perquè és evident que és Esquerra Republicana, aquí està el govern, per tant, com es reverteixen aquestes retallades?
Bueno, està clar que no és el mateix fer les retallades, que és posar la tisora i apretar, que tornar a trobar els recursos necessaris, que de ben segur és molt complicat i no m'agradaria estar en la pell dels companys i companyes que s'hi dediquen, perquè, en definitiva, tot el dèficit fiscal que patim a nivell, com deia abans, de país, és un atzucat que no ens permet arribar a recuperar i retomar, que tampoc seria arribar a una situació d'excel·lència. Segurament seria arribar a retirar les retallades que es van fer i a una situació que en aquell moment molt possiblement era molt millorable. I d'això es tracta. És qüestió de preferències i de posar els recursos en on ja toca cada moment, que per sort o per desgràcia i donada la liquiditat del que és l'assistència sanitària en general, és molt modulable i hem passat una pandèmia i això ja és un exemple del que suposa a nivell dels professionals i a nivell dels usuaris i el que ha suposat i la distorsió que això representa. Anar modulant la necessitat de recuperar aquests recursos, anar optimitzant, com deia abans, aquests recursos per atendre, sigui assistència primària, com s'ha dit, sigui hospitalària, en altres casos, sigui atenent, també. Vull dir, és que estem, no deixem d'entrar. Ara estem a punt d'arribar, crec que sentia l'altre dia, a la generació, com era, dels anys 60, el boom.
El baby boom.
Baby boom, exacte. Que arribarem tots, i m'incloc, a una edat en què ens jubilarem i que entrarem en unes necessitats sanitàries i cada vegada, per sort, la vida de les persones és més llarga I tot això significa canvis constants, amb la qual cosa l'assignació de recursos, la modulació de com fem i com recuperem, poder la recuperació d'aquell moment és el menys important, perquè en definitiva és un moment que va quedar a la història i el que cal és fer un anàlisi i un diagnòstic seriós i rigorós del moment actual per atendre segurament aquestes necessitats que segur que tenim i trobem, com deia abans, amb l'ajuda dels propis operadors, i perdoneu si li dic operadors al referir-me als professionals sanitaris, quines són les destinacions més prioritàries i més necessàries, no tan sols a nivell sectorial dintre de l'àmbit sanitari, sinó també territorial, perquè segurament les fluctuacions de població també ens donen unes necessitats diferents. L'àrea metropolitana s'està fent gran en el sentit de població que marxa de la ciutat perquè és insostenible viure a la ciutat, perquè el teletreball ha ajudat a que la gent pugui desplaçar-se i millorar la seva qualitat de vida, i això canvia, distorsiona les atencions sanitàries dels CAPs, sigui a una població com podria ser Vilanova i la Geltrú de fa 7, 8, 10 anys a l'actual. I tot això s'ha de modular, i tot això s'ha d'estudiar, i s'ha de diagnosticar bé per aplicar els recursos limitats que tenim a les necessitats reals i actuals de cada moment.
Per tant, ens deia en Pepe, i ho trec a col·lació perquè crec que és molt important parlar-ne de la incidència de la pandèmia. No sé si, clar, la pandèmia arriba després d'aquestes retallades que ara en parlàvem, no? Precisament la pandèmia posa en evidència un sistema que està mancat de recursos, i per això ara en podem parlar.
Sí. La pandèmia posa en evidència dues coses, al meu parer. Per un costat, un sistema nacional de salut amb un disseny que es va fer de cobertura general, i que això va ser el que ens va salvar en molts casos diguem, a la ciutadania, i va ser el que va poder donar resposta, i també posa de manifest, i aquí barro per a casa i potser està lleig, però la implicació i la qualitat, no, de tots els professionals sanitaris que estem i que ens hi dediquem en aquest sentit, i que van poder fer resposta, però també ha posat sobre la taula el dèficit estructural, no, i econòmic, i com dotem aquest sistema, que com bé deia el Pepe, i estic molt d'acord amb ell, no hem de revertir les retallades d'aquell moment del MAS, perquè el sistema sanitari ha canviat i el context és un altre, i per tant hem d'adequar tot aquest pressupost a la situació actual. És important intentar arribar, com sigui, a un pacte de què volem, quin sistema de salut volem, no? Perquè ens estem trobant en molts casos, i sobretot, i això passa molt a la ciutat de Barcelona, també per la proximitat d'hospitals privats, però la famosa doble cobertura, que a Madrid és que sí, no estem en aquest punt, però moltes famílies es troben excloses, o comencen a trobar-se excloses de l'atenció primària, de l'entrada al sistema de salut, i opten per una assegurança privada. En el moment que comenci a marxar les famílies d'aquest sistema de salut, s'aniran destinant cada vegada menys recursos, i això ha de ser al final un pacte de país, i com salvem aquest sistema públic, que és el que ens ha salvat també de la pandèmia, doncs arribant a aquest pacte i dotant-lo com cal del pressupost que cal.
T'ho pregunto també perquè en Pepe també ho posava sobre la taula, i ara seguim parlant de la incidència de la pandèmia, però posava l'àmbit local també, la qüestió de l'àmbit local. Creus que pequem de barcelonacentrisme sanitari?
Home, suposo que barcelonacentrisme està també vinculat molt també ho deia el PP, a la població que hi ha. Al final, a la resta del territori, i la població està molt més dispersada, però sí que em sembla que, si no recordo malament, no, la llei, no ho sé, ara igual fico la puta, però sí que garanteix que tinguis no, una unitat o un CUAP, un centre d'atenció primària, a X unitats de temps. I això sí que s'ha de garantir, perquè si no el sistema de salut, que hauria de ser de qualitat, i ha de mantenir aquesta igualtat entre els ciutadans, si tu no hi pots accedir, ja sigui per distància física o perquè tens el centre sanitari al teu CAP de referència, al teu hospital, el tens col·lapsat, aquest principi bàsic que era sobre el que es va dissenyar el sistema de salut es desdibuixa i perd tot el sentit, no? I per tant sí que hem de tenir en compte tot el territori. Ara bé, i això ja ens ho trobem, no podem, per exemple, o no té sentit, no? I ho dèiem, els recursos que tenim els hem d'optimitzar. Com ho fem? Doncs a l'hospital ens ho trobem, quan hi ha una hemorràgia superacnoidea un cap de setmana tenim un hospital de Catalunya amb un equip format sencer, divas, neurocirurgians, llits a UCI disponibles per tota Catalunya, perquè segurament no té sentit ni per temes econòmics ni per distribució territorial, diguem, tenir un sistema d'aquests a tot el territori. Més val no tenir tot centralitzat. Té molt a veure també amb la distribució de la pròpia, no?, de Catalunya i de pròpia Barcelona i tota l'àrea metropolitana.
Pepe, parlàvem també de la incidència de la pandèmia en el sistema sanitari.
La incidència de la pandèmia? Bueno, brutal, ja ho hem vist. Vull dir, de primera necessitat, amb urgències i amb unes afectacions d'entrada i durant la pandèmia, sobretot a gent gran, que és un més, és el col·lectiu, el segment de població que s'ha vist més afectat, i això suposo que trigarem temps en fer una anàlisi rigorosa i seriós també respecte a aquesta afectació i els problemes que ha suposat també l'haver d'atendre-ho sobre la marxa i sense experiències prèvies, perquè les anteriors pandèmies venien de fa més d'un segle i no crec que hi hagi gaires antecedents a aquest nivell. I fins a les conseqüències i el significat que ha tingut aquesta pandèmia a posteriori, és a dir, totes les conseqüències de l'aïllament, de la precarietat laboral, totes aquestes qüestions que han anat sortint arrel de la pandèmia, que han afectat un àmbit com és tan important, que és la salut mental, i a la que estem ara precisament intentant posar en relleu i posar sobre la taula i dotar de mitjans i aprofitar els espais que tenim per atendre els innumerables casos de problemes que ja venien d'abans, però, no sé, aquest matí sentia d'una persona que han trobat penjada en un arbre al carrer Marina, Aragó. Vull dir, aquestes coses passen. Està bé que mantinguem un silenci relatiu al respecte, però és molt important també que ens hi posem i ens arremanguem per treballar aquest tema, que és realment preocupant i que afecta molt al sistema sanitari i que segurament pot ser complementari a fer una assistència primària, a fer una assistència hospitalària, a fer unes intervencions quirúrgiques, a anar escurçant les llistes d'espera. Segurament l'atenció preventiva i l'atenció real de les malalties mentals, vull dir, avui en dia és essencial, i això s'haurà de dotar, i això s'haurà de treballar, dotar a totes les dues bandes, vull dir, perquè, en definitiva, calen professionals i calen organitzadors i que l'administració s'hi posi i doni espais per poder atendre aquest problema.
Ara en parlarem, també de la salut mental importantíssima, sobretot després de sortir de la pandèmia, perquè està passant el que està passant, i hi ha els números que hi ha, i se n'ha de parlar i s'han de posar sobre la taula abans. Però per tota aquella gent que digui ben bé, què és el que demanen els metges de Catalunya? Doncs bé, demanen, per exemple, que la mitjana retributiva s'acosti als països més propers, com França, per exemple. Una altra reivindicació d'aquest sindicat de metges de Catalunya és instaurar la jornada de 35 hores setmanals i que respectin els descansos mínims, o dignificar les consultes per assegurar la qualitat assistencial amb agendes raonables. També exigeixen desvincular la formació dels metges de la indústria farmacèutica i garantir-ne l'actualització amb un terç de la jornada laboral destinada a la formació, la docència i la recerca. El Departament de Salut deia l'altre dia, està molt bé aquestes reivindicacions, però sobretot està molt bé que els metges de Catalunya hagin posat sobre la taula aquesta vaga amb tanta anterioritat, amb tant de temps, per intentar negociar, no? La gran pregunta que hi ha sobre la taula és, hi haurà vaga? S'aconseguirà negociar tot això?
Bueno, això és qüestió de, evidentment, de voluntats i de coneixement dels recursos dels que es podem dotar o no dotar. Podríem parlar dels diners que calen per posar ara metges, psiquiatres, psicòlegs, etc., a treballar en el tema de salut mental. I quina capacitat tenim també amb els professionals que surten de les nostres facultats. Vull dir que això és un altre problema. El tema de les retribucions és evident, és escandalós. Vull dir, l'altre dia sentíem com s'estan pagant i feia una comparativa entre metges aquí a Catalunya i metges a França i metges a Alemanya, i era d'escàndol, no? El següent. També s'ha de veure les condicions de vida, les condicions retributives de cada un dels països, però realment és pràcticament d'escàndol que hi hagi persones que estan treballant com a metges després de tota una carrera, i no metges, metges, infermeres i tots els professionals, perquè estan infrapagats. Però això no està passant a la sanitat, està passant la precarietat laboral. Abans aquí s'està estenent com una taca d'oli, i en això ens hem de posar molt seriosament. I aquí està el que he dit al principi, recursos, diners, i l'espoli que patim amb la destinació de recursos que es fan per altres prioritats, perquè tenen aquests col·lectius, com pot ser el militar, i parlo de l'estat espanyol, en el que s'incrementen a unes velocitats extraordinàries els recursos i les dotacions pressupostàries, mentre que les dotacions que tenen d'anar a altres tipus de serveis elementals, com són la sanitat, com és l'educació, doncs no existeixen, o són mínims, o són o anem sempre darrere de l'IPC, i aquestes coses que, en definitiva, no són per beneficiar la gent, que és del que es tracta, perquè si recaptem impostos és per la gent, no és per determinats col·lectius. I no em serveix ni declaracions de guerra ni altres històries que podríem parlar, i és un altre tema, i això se faria molt llarg. Però, vaja, és important el tema recursos, i el tema espoli, i el tema preferències a l'hora de destinar recursos.
Marta.
Sí, de fet, ja ho sabem, no?, que el pressupost ve directament de la Generalitat, i és la pròpia Generalitat qui decideix com destina els seus propis recursos. La sensació que tinc des del CatSalut, no?, i que fa el CatSalut, és que la vaga l'encara només en un tema, i amb tota la raó dels metges, vull dir, de retribucions, de condicions laborals, però no ens hem d'oblidar que el que reclamen també és disminuir la pressió assistencial per poder garantir una qualitat assistencial que ara mateix no s'està donant. A primària tenen agendes, no sé si de 50-60 pacients, que evidentment, i em sembla que llegia el terme fast food, no? La primària és fast food, de ràpido. Ràpido sense entrar a profunditzar sobre la situació de cada una de les persones. Per tant, molt menys o molt més difícil és poder valorar temes com la salut mental, que necessita dotar-se econòmicament, però és que des del teu metge de capçalera que necessites o necessita el temps, no?, i deixar de fer consultes fast food de 3 minuts, a què li passa? Sí, pues, diazepam. Bueno, així, segurament el que fem és medicalitzar, però són poc resolutius, no? I amb el tema de la pandèmia, i torno una miqueta abans, s'ha posat sobre la taula i de relleu, salut mental, que n'hem parlat una mica, i em sembla que la primària comença a fer, no?, es comencen a incorporar figures als CAPs, que encara és insuficient, però sembla que la voluntat hi és. I després, i és un altre tema, perquè queda fora del sistema sanitari com a tal, és el tema de les residències i de la gent gran, i tot el que va passar, i tot el que passa, i si cal, i aquí sí que hem de fer un plantejament també, si cal redissenyar el concepte residència de, no?, i socios i tot aquest món, perquè està molt... està molt fora de debat ja, i tot, i els professionals en aquest sentit pensàvem, ojo, que després de la pandèmia se'ns ha reconegut, no?, la feina, l'esforç, i ara, i aquest canvi no s'ha vist, vull dir, es van acabar els aplaudiments a les 8 del vespre als balcons, i aquí ni i el problema ja no és cap a nosaltres, que ens vam il·lusionar una mica, sinó és que no ha canviat res, al contrari, s'incrementen les càrregues assistencials, tenim, abans ho deia el Pepe, no?, la generació boomer, em sembla que es diu, que són jubilacions que hi hauran i que estan previstes i que se sap que passaran, i no som capaços de mantenir o de que els professionals que hem format es quedin al país, doncs, per condicions laborals, retributives, jornades, allargament de la jornada laboral, guàrdies doblades i que no permeten el descans, i que això té una incidència directa sobre la qualitat assistencial, i això ho estem veient a urgències. Tenim les urgències de molts hospitals, l'Hospital del Mar, tenim la pediatria de Sant Joan de Déu totalment col·lapsats, i metges que estan doblant i que això, vulguis o no, doncs, té incidència directa sobre la qualitat assistencial que estem fent.
Marta, li preguntava abans al PB, hi haurà vaga o hi haurà acord?
Jo desitjo que hi hagi acord, perquè és un bé per tothom, no ho tinc tan clar, que es pugui arribar a aquest acord. De fet, els metges sí que han deixat més marge, no?, perquè bueno, hi ha hagut un canvi de conseller, tenim el conseller Balcells, volen, no?, donar aquesta oportunitat i em sembla molt raonable, però les solucions s'han de començar a veure. Tant de bo hi hagi acord. Aquesta és la...
Em parlàveu els dos i me'n fèieu pinzellades i jo deia, s'ha de parlar de salut mental i se n'ha de parlar molt, ens queden res molt pocs minuts, però vaja, vull treure la qüestió perquè dic que se n'ha de parlar molt, per tant, fem-ho. Quan parlem de salut mental, a mi el primer que m'angoixa és els casos pràctics. És a dir, com pot ser que en aquest país hi hagi gent amb depressions fumudes, hi hagi gent amb problemes de salut mental fumuts, sobretot després de sortir a la pandèmia, i hi hagi llistes d'espera tan grans, i quan no hi ha llista d'espera hi hagi programacions de visites cada 3 mesos per problemes de salut greus. Estem parlant de depressions medicades.
Bueno, és que no es pot inventar, no es poden inventar els metges i les infermeres i agafar un paper i dibuixar-los i seure'ls a atendre la quantitat de pacients que segurament tenim. I això es pot dir, oh, és que no heu previst tenir tota aquesta dotació. És que vivim en un penjats d'un fil i això ja era d'abans, sempre anem al límit, i anar al límit suposa que la mínima incidència cau tot. Ara no podem inventar, no podem tenir més professionals, no sé si ni tan sols surten professionals suficients de les facultats com per atendre el volum de necessitats que tenim. Torno a repetir, és una imprevisió, possiblement sí, però aquesta imprevisió tampoc pots tenir 300 psiquiatres asseguts a una cadira si en un moment determinat resulta que tot era flors i violes, perquè vivíem el 2007 i el 2006 i tot era fantàstic. El càlcul aquest i l'anàlisi constant i aquesta liquiditat que deia del sistema sanitari i d'altres sistemes també significa estar molt atent a cada moment, a cada una de les necessitats. El tema de gent gran que es parlava, hi ha noves formes de mirar, no fa gaire veia sistemes cooperatius de gent gran que s'associa per compartir espais vitals i per acabar la resta dels seus anys amb una atenció determinada sense passar per el circuit de tota la vida de les residències, que són el gran negoci o han estat el gran negoci. Obrim sempre la mirada i treballem per actualitzar.
Marta, fes-m'ho molt breu, això.
Molt breu. La salut mental fins fa no gaires anys era un tema encara tabú, invisibilitzat, i el que no es veu no se'n parla, i si no se'n parla no és un problema social, i per tant part de que no tinguéssim aquests professionals o aquests recursos destinats és per això. Ara es comença a parlar sobre això, sobre la salut mental, sobre la incidència que té sobre la població, i jo sí que voldria afegir, amb aquest poc temps que em queda, la incidència que té sobre els joves. I és que ens trobem joves que estan patint una soledat no volguda, però que hi és, tot i estar rodejat de gent, tot i estar connectats 24 hores amb un mòbil, amb xarxes, però que es troben després buits i que té aquesta repercussió.
Pepe Pérez Calvo, conseller de districte d'Esquerra Republicana, Marta Villanueva, consellera de districte del PSC, moltíssimes gràcies a tots dos per venir a parlar de sanitat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, Marta.